Hola a tots, jo sóc Nes Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins, joves i famílies d'IV3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui arrencarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació, criança i seccions juvenils. Començarem amb la secció de l'especialista parlant sobre quines estratègies poden ajudar infants i adolescents amb TDAH o autisme a gestionar millor els canvis de rutina durant les vacances. També tindrem tertúlia juvenil. Parlarem sobre com estan canviant les tribus urbanes, especialment en un moment en què hi ha tants referents i tot canvia tan ràpid. Els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen. Avui ho comentarem amb els nostres joves i també coneixerem millor a un dels especialistes més veterans de No Venim amb Manual, a més de fer un recull d'iniciatives d'educació, divulgació i oci familiar. Esteu preparats? Idò, arranca ja la primera hora de No Venim amb Manual. Amb l'arribada de l'estiu, moltes famílies se troben amb un repte afegit. Acaba el curs escolar, desapareixen bona part de les rutines habituals i els dies passen a tenir una estructura molt diferent. Per a molts infants i adolescents això és una oportunitat per descansar, per fer coses diferents, però en alguns casos, especialment quan hi ha un diagnòstic de TDAH o d'autisme, aquests canvis poden generar més dificultats d'organització, de regulació emocional, de conducta i afectar la convivència familiar. Per això avui volem aprofitar l'experiència de Mateu Cervera, que és catedràtic de l'àrea de personalitat, avaluació i tractament psicològics de la UIP i president de l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca, perquè ens ajudi a entendre millor què passa durant aquest període i que ens doni algunes orientacions pràctiques per a les famílies. Bon dia, Mateu.
Bon dia.
Per començar, per què els canvis de rutina solen afectar especialment a infants i adolescents amb aquest diagnòstic que comentàvem?
Sí, afecten i de manera molt important a TDAH i espectre autista perquè l'estructura les permet funcionar bé. Afecten de manera diferent, jo crec. En el cas del TDAH, una rutina en estructura les frena, és a dir, controla la seva impulsivitat, la seva hiperactivitat, saben que han de fer, les ajuda, diguem, a regular un comportament que de per si sol estar, tant de gestar, és molt canviant. I sortir més diferent. Jo crec que l'estructura les dona seguretat. És a dir, s'ambient conegut, saber què s'ha de fer cada moment, les evita que els problemes d'ansietat, s'incertesa, l'espectre autista genera molt de malestar ansiós, i jo crec que en aquest cas la rutina és el que les dona aquesta seguretat.
D'acord. En aquest cas, idò, quan arribes a estiu, és recomanable mantenir certes rutines, encara que hagin acabat les classes? I si és així, quines creus que serien les fonamentals?
Molt recomanable, però no com si fos a escola. És a dir, aquí hi ha com a dos punts, també, dos extrems que estic veient alguns pares. Alguns pensen, no, hem de seguir com a l'escola perquè ho perden tot. No, tampoc és això, és estiu, és diferent. I altres, al contrari, diuen, la nina ha de descansar, que faci el que vulgui, ha d'estar lliure, i molt temps estressat. Crec que les dues coses no són... Cerquem el punt mig. I aquest punt passa per, primer, jo crec que és necessari les rutines bàsiques. Tornaré a insistir, rutina de son, que sempre sol fer referència en aquesta, de menjars, també... I l'estructura un poc fisiològica no ha de canviar molt. És a dir, no han d'estar moltes hores sense dormir ni menjar qualsevol cosa deshora. Jo crec que aquest punt és important. I a partir d'aquí, l'estructura dels dies també té certa lògica. No ha de ser una estructura molt tan rígida com a l'escola, però sí els horaris estan bé. És a dir, hi pot haver un temps per tot, un temps per pantalles, un temps per activitat física, un temps per piscines, un temps per llegir una mica, per fer alguna activitat acadèmica, no se'ls ha de massacrar, però un temps per això, i que més o menys els dies tinguin aquesta característica. Pot haver una setmana que van de campaments, molt bé, quedarà, ja farà les rutines campament, però quan tornen ells saben que ja aquell estiu té una estructura.
D'acord. Has mencionat les pantalles. Això és una de les preocupacions habituals de moltes famílies en general. Què haurien de tenir en compte en el cas, per exemple, dels infants i adolescents amb TA o TDAH?
Estiu és el gran, és un simple estén de pantalles, clarament, no? Perquè quan, sobretot quan tenen no estan a campament, estan a casa, potser els pares fan feina en altres activitats, com les entretenc, me diuen molt de pare. Hi ha maneres que, mira, se passa hores a pantalla i jo què sé. Clar, això està... En fi, sé que és un... Sé que és difícil pels pares, però no és una bona decisió. Estén de pantalla no s'ha de permetre que s'inflin accés. Evidentment, poden tenir pantalles, però molt controlades. Lo interessant, el moment clau, és quan han d'aturar pantalla, no? Això genera conflicte, no?
Clar.
Manera d'evitar això? Pues temporització. És igual. Algo que dir, clar, mira, tens, cada dia tenim aquest temps de pantalla i no en tenim més. I això va amb un rellotge, amb un temporitzador, no sé, amb una alarma de mòbil, com vulgueu. Però això va molt bé que s'anticipin i que ho tinguin clar. No hi ha més que això, hi ha això, no? I després també, diu, quan no fas pantalles, hi ha altres coses a fer, no? I mirar de programar altres coses a fer. Hi ha d'haver un temps per activitat física, joc cooperatiu, si poden ser joc entre germans, potser altres nins, potser sortir en bici, el que puguin fer, i també el que sempre dèiem, els jocs aquell lliure o d'avorriment, on també els nins s'ha dit, mira, pues t'has de crear els teus propis jocs i no van en pantalles, has de fer altres coses que tenim a casa. A casa tenim moltes coses a fer, normalment tenen moltes activitats els infants, molts estímuls que poden crear i poden ajudar a crear jocs, des de pintar, crear, escriure, llegir, dibuixar, no sé, fer un tipus, o fer construccions, jocs també d'aquests que diuen simbòlics, no? que s'han perdut molt, no? Allò de cinc castillos que deien un temps, no? Uh-huh. Aquest tipus de jocs s'han de tornar a crear, perquè creen, ocupen temps i ocupen temps creatiu a l'infant.
D'acord. Ja ens has avançat moltes coses, però per acabar, te demanam aquesta guia que avançàvem en el principi, pràctica de consells per a les famílies per trobar una miqueta l'equilibri, no? Que deies tu abans, entre gaudir de les vacances i mantenir una certa estructura durant l'estiu perquè no hi hagi una desregulació ni problemes després també a la convivència.
Jo faria aquests, com aquest tips que diuen avui en dia, no? El primer, uh-huh, és el que deia abans, és tenir estructura d'estiu. No és com l'estructura d'escola, però s'hi sembla.
Hi ha d'haver un horari,
exactament,
més o menys.
Exactament, un horari que contempli les coses bàsiques de funcionament del dia. El segon és protegir la son, que jo crec que se pot canviar moltíssim. És a dir, les hores de son s'han d'intentar mantenir. Per TDA i per TEA això és molt important, eh? Mantenir la son. Després, anticipació. És a dir, intentar no crear massa novetat, massa estimulació extrema. Anticipar una mica en temps, si s'ha d'anar a fer un viatge, s'ha d'anar a visitar algú, un dia s'ha d'anar a un parc aquàtic. Donar temps, que ni em vagi assimilant, em vagi preparant. No fer massa sorpreses contínues. Pactar pantalles, pactar estem de pantalles, que quedi molt clar, segons l'edat, i també el contingut de pantalles pot ser interessant, també pactar-ho, depèn de l'edat, no? Quan són més petits, millor, però quan són adolescents que poden fer xarxes socials, jocs diversos, pactar estem de pantalles. Aire lliure, no només, és a dir, activitat física, si és possible, compartir de jocs, joc de fora. Fa bon temps, bé, fa molta calor, però fa bon temps, pot sortir, i això també és molt interessant. I jo crec que ja per acabar, com deia abans, mirar de trobar un equilibri entre el que està estructurat i el temps lliure per l'infant. Però aquest temps lliure, obligar-lo, entre cometes, obligar-lo que sigui un temps creatiu. Un temps on faci activitats o faci coses noves, que comenci música, no sé, si és adolescent, que comenci fotografia, que comenci, diguem, activitats que la poden omplir, estudiant o fent o aprenent o ajudant-li a fer, no? Dir que ell hagi de generar interessos i aquests interessos els intenti cobrir per ell mateix. Una part d'això també és el que sortiria fora de l'estructura.
Molt bé, idò, molt interessant, ens apuntant tots aquests tips. I ja ho saps, Mateu, t'esperàvem un altre dissabte on venim en manual.
Quan vulgueu, gràcies.
IB3 Ràdio és diversió. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un bote ben petit, eh? Carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Avui a la nostra tertúlia juvenil volem parlar de tribus urbanes. Durant molts anys hi ha hagut tota una sèrie de tribus urbanes molt definides. Hippies, punks, gòtics, heavies... Grups que la majoria de pares i mares coneixen bé o han tingut com a referent en algun moment, amb una estètica molt marcada i un gustós també bastant clars. Però si miram el present, antropòlegs i sociòlegs coincideixen en que el panorama ha canviat. Ja no és tan habitual veure aquests grups tan definits com abans i apunten que les tribus urbanes, tal com les entenien, han canviat molt o han perdut pes. Per això avui, en aquesta tertúlia juvenil, volem plantejar dues qüestions. Com estan canviant les tribus urbanes? I en un moment en què hi ha tants referents i en què tot canvia tan ràpid, els joves tenen més dificultats per trobar un grup al qual sentir que pertanyen? Per parlar d'aquest tema, avui comptam amb joves de moltes edats, avui en tenim molts aquí. Tenim primer en Joel, de 13 anys, hola.
Hola.
En Pau, de 17.
Hola.
Hola. També ja a la vintena, a l'inici de la vintena, en Jaume, en Lluís i en Valentina.
Hola.
Hola. Hola. Molt bé, i ja ens aproximem més en els 30, en els millennials, en Joan Miquel, en Araceli i en Irene.
Hola.
Hola, bon dia.
Com estàu tots?
Molt bé, molt bé.
Hem de dir que en Irene, a més, és presidenta de l'associació Shinigamis de Mallorca i fa anys que està vinculada en el món del manga i s'anime, així que tu, Irene, has pogut veure un poc com ha anat canviant, no?, els joves que s'hi acosten i ens podràs donar una visió bastant interessant sobre aquesta evolució.
Sí, creo que sí, porque al final pasan mucha gente, conozco mucha gente de todo tipo de edades, entonces vamos a ver.
I són 18 anys d'associació, és a dir que hi ha hagut temps, no?, per fer un treball de camp.
I para yo cambiar también.
També. Molt bé. Bé, abans d'entrar en aquest debat i de fer-vos preguntes, anem a definir un poquet de què parlam quan ens referim a tribus urbanes. Parlam de grups de joves que comparteixen una estètica, però també uns gustos en comú, una manera d'identificar-se. És a dir, que no és només anar vestit d'una manera, sinó també moure's en uns determinats ambients, escoltar, per exemple, un tipus de música, compartir uns referents, i en alguns casos també hi ha tots uns valors o una ideologia al darrere. Vinga, anem a començar el nostre treball de camp, començarem pels més joves. Totes aquestes tribus que hem mencionat, hippies, punks, gòtics, heavies, per exemple, Joel, ets lots de 13-14 anys, la gent de la vostra generació, ¿tú crees que les té presents o ja han quedat molt en fora?
A ver, yo diría que de algo les suena, a lo mejor por la estética, un poco los hippies por lo de paz y amor, a lo mejor les suena alguna cosa, pero generalmente no tienen mucha idea de lo que es, así que se desconoce bastante, yo diría.
D'acord, anem a pujar, Pau.
A ver, yo creo que sí que es cierto que, como ha dicho Joel, les debe de sonar, pero sí que es cierto que yo encuentro que, bueno, para empezar por esas edades también ya vas conociendo un poco qué cosas hay, qué te gusta, qué no te gusta. Pero sí que es cierto que la gente ya no se como identifica con un estilo en específico, que no son tan fieles a como era hace más tiempo.
D'acord. Valentina, per exemple, en els 20 i pocs, vos sonen totes aquestes tribus urbanes d'abans per tot el que significaven? Van més associades a una estètica o directament no se'n parla?
Jo crec que te sona, però és com que algo que queda molt enrere. No trob que sigui...
Te sona antic.
A mi, un poc. Perquè no crec que... Bueno, el manco el que jo veig no és algo que tu t'apliquis o pensis fer avui en dia. Ho penses com algo que ja ha passat.
D'acord. Anem en el present, a tribus urbanes d'ara, si n'hi ha més definides. Per exemple, entre els més joves, Joel, quins grups o ambients diries que tenen més presència?
Yo creo que la que ha ganado mucha presencia ha sido la de en la cultura de japonesa, o los otakus, el manga, el anime. Esto ya sí que se ha ido conociendo más. Pero luego yo creo que lo que más se mantiene también es un poco también según tu clase social, un poco los más canis, cayetanos, así pijos, así, dependiendo un poco de tu clase.
És a dir, que se manté un poc per classe social,
sí,
en aquest cas. Què en penseu? Esteu d'acord els altres, Araceli?
Bueno, és que ja estic un pas fora de la roda, de ses modes.
Però pel
i
que
tal,
veus actualment?
Jo sí que és vera que ara ja, més que veure el que hi ha, veig el que no hi ha. Per tant, jo me'n record quan jo era adolescent i a la plaça Espanya, per exemple, hi havia grups específics, espais específics reservats per cada tribu urbana. Llavors, els metaleros i els punkis anaven més en el pirulito de plaça Espanya. Darrere del cavall anaven uns altres. Els pijitos en el born. I això ja no ho veig tant.
D'acord, eh? Tenim per aquí un poc amanat dels més joves en els més grans, veient un poc la diferència. Naraceli diu que hi ha coses que no vou. En Joan Miquel, aixeques la mà.
Sí, no, que jo una cosa que volia comentar és que estic molt d'acord amb el que ha dit en Joel, que realment fins a quin punt hi ha expressions que són tribus urbanes com a expressió d'un sentiment de pertenença a un grup per una estètica i uns valors, o fins a quin punt és una manifestació més de classe social. Perquè, clar, els exemples d'escanis, que és el que deia en Joel, realment, jo crec que quan era adolescent ho veia com una tribu urbana i ara ho penso i dic, és que realment és una manifestació d'un grup social però per uns trets de classe, realment. Que avui en dia també, bé, ara no tant, però record que anys de la pandèmia, per exemple, se xerrava molt de MDLR, que era com una nova expressió d'uns... una sort d'hereus d'escanis, que era una estètica de xandall amb molts de colors, molta varietat de jo què sé, de detalls daurats, coses d'aquestes... Però realment tampoc ho poden considerar una tribu urbana com a tal. Realment és una expressió d'un sentiment d'identitat més socioeconòmic, crec.
Un estil. Mm.
Sí, sí, més però... que una ideologia o uns
més
gustos...
Més que un conjunt de valors, exacte.
D'acord, sí. Interessant. Com comentàvem en el principi, hi ha tota una sèrie d'experts, sociòlegs, antropòlegs, que apunten, com ja vosaltres mateixos estàveu comentant, que les tribus estan canviant, que no són iguals que abans, en part pel context actual, i també per diferents factors que ara anem a comentar i amem que trobau. Un dels primers té a veure amb el canvi constant. Se diu que avui és més habitual anar canviant d'estils, no? D'interessos, d'ambient, sense quedar-se tant de temps en una mateixa cosa. Anem per generacions, i almenys si penseu que la gent de la vostra generació sol canviar sovint d'estil o d'interessos. Els de l'lot de 13 a 14 anys passen fàcilment d'una cosa a una altra.
Jo també crec que també és perquè estan buscant un poc el seu estil, o a lo mejor un dia van de xandall, un dia van ahí con pijitos, o sea, va cambiando mucho el estilo que llevan, y luego también se acoplan mucho a la moda, porque ahora las modas antes duraban más, ahora esto va una moda y un mes después se ha ido, y se van adaptando, y es muy difícil adaptarte un estilo, porque no puedes profundizar en el estilo que está de moda.
No te dona temps.
No te da tiempo. Al momento, cuando ya te empiezas a meter, se desaparece.
Canvia, no? Ja deixa d'estar de moda. Lluís, en el vostre cas, els joves, què trobes?
Jo crec que és algo que, en cert punt, arriba un moment que ja, a aquesta edat, ja saps el que t'agrada, el que no, i no estàs per... Almenys jo no estic per estar pendent de lo que està de moda i el que no, o sigui, no...
També depèn de cadascú.
Tampoc me considero res en especial, saps? O sigui... En el final, això de les tribus urbanes, a part, jo crec que ja existeix un poc, més com a concepte i com a estil que com a tribu en si, no? És com que, ok, tal, tu veus qualcú que pareix que té pasta, dius, aquest és pijo, el que ha dit abans, en Joel, no?
Això ho s'ha marcat.
Però no hi ha tribus com a tal, i a nivell de moda, pues, normal que una persona de 13 anys canviï més de moguda, i a la millor partida, jo què sé, la vintena, per dir alguna
cosa. Comences a estabilitzar.
Clar, sí. Jo el que he vist a la vintena és que la gent ja, més o menys, té triat un poc el seu estil, a pesar de que encara així van canviant. El que passa és que no es comentes que era tan marcat que eres punk o hippie o X, sinó que ara agafen conceptes, a la millor, de qualsevol cosa.
Fan un mix.
Sí, van fent un mix.
El que li agrada.
I construeixen la seva personalitat així. No és tan marcat.
Molt bé. Tu què trobes, Valentina? En el teu cas, per exemple, veus que hi ha molt de canvis d'imatge o d'estètica o fins i tot a vegades de gustos en poc temps?
Jo trobo que potser la gent més jove ho manifesta molt més. O no sé, el manco el que jo veig. Gent de la meva edat sí que pots notar més o manco per una estètica, un estil, però també trobo molta gent que té uns ideals relacionats a un moviment, però que, per exemple, físicament o el vestimento no es manifesta gaire.
Bé, una cosa que volia comentar en aquest respecte, que crec que és molt interessant tenir en compte. Una de les indústries, crec que és la segona o la tercera, no estic segur, però crec que és la segona més contaminant del món avui en dia, és la indústria de la moda. I això ho dic perquè, clar, a dia d'avui ja no hi ha ni fins i tot el concepte de temporada, sinó que els catàlegs es van renovant cada 2-3 setmanes.
Uau.
Exacte. Perquè avui en dia models com el model de Zara, que era concepte de temporada, es queden rovellats pràcticament si comparam amb models com Shine, que van renovant constantment cada setmana el catàleg i van promovent ofertes noves i nous estímuls per consumir. I això fa que avui en dia hi hagi molta més opció per, bé, experimentar, com s'ha dit fins ara, amb diferents corrents, anar diferents canviant. Estètiques, sí, i moltes vegades també i d'anar compaginant coses diferents que t'han acabat quedant a l'armari d'un poble que tens. Per això crec que hi ha una estètica molt més donada a l'experimentació i també a la mescla, a la barreja, no?
El que passa és que ens estan quedant molt amb estètica, no?, realment.
En relació a lo que ha dit en Joan Miguel, lo de Shein, per exemple, a part són coses molt barates, molt barates, i que potser hi ha gent que se compra 2 quilos de roba i no fa servir, i té encara coses a l'armari amb l'etiqueta posada, saps?
O les té per tornar, no? O sigui, és que no li ha d'anar bé, però si algun dia li entra...
O que se li ha oblidat i ni se les ha provat. O sigui, jo sé qualcuna persona que diu, ai, mira, això m'he comprat fa 2 anys i no m'he provat.
Ostres, bueno, jo, de fet, volia xerrar del tema dels valors, no? Les tribus urbanes, jo crec que la meva generació, és a dir, és que ara tenim 30 i pocs, ja vàrem veure les darreres ondonades de tribus urbanes, però hi havia un component social i d'ideologia molt fort. Era, tu poques vegades te trobaves una persona que, a dins d'una tribu urbana que no estigués alineada amb els seus valors. I, de fet, hi havia molt de tema de no ser pòsser. Odiàvem en els pòssers en tota la nostra ànima. I era tothom, i tu no volies ser pòsser, i a vegades no te ficaves en aficions d'una altra tribu urbana per no pareixer pòsser de la teva, o no pareixer pòsser de la altra. Per tant, si tu tenies un valor que no eren de punks, tu mai te vestiries com un punk, perquè és que no sé, hi havia com una hostilitat.
Més. Aprofundies més, no? Perquè sí, ara estaven xerrant molt d'estètica, tu has apuntat valors. No m'ha xerrat Irene. Irene, tu, de 8 anys, veiem passar a joves per l'associació. Notes aquest canvi que diuen tots, que comenta Naraceli? La gent se manté en el temps a una afició? O veus que és més ara de passar una etapa, deixar-ho? Què trobes?
És que con el tema del manga i l'anime, jo crec que és muy marcado, és un hobby muy marcado que solo van a entender gente que esté dentro del mundo también. Entonces, claro, es inevitable un poco que si te gusta leer manga vas a comentarlo con gente que también haya leído ese manga. No es lo mismo que
en la tele. No está la estética, ¿no?
Hombre, la estética también ha cambiado mucho porque se ha hecho más accesible. Antes en las tiendas era imposible encontrar una camiseta de Pokémon. Y ahora cualquiera, pues encuentras cualquier colaboración con cualquier marca, con cualquier anime que te guste. Entonces tú puedes demostrar que eres otaku llevando una camiseta. Antes, en mis tiempos, como mucho, llevabas una chapa y un llavero. Y tenías que coger los prismáticos y decir, ¡ese es otaku! ¡Uy! Y lo que ha dicho Araceli, si estaba en la zona adecuada de Plaza España en mis tiempos, pues decías, ¡esos son otakus! Entonces, pues, era más difícil también encontrarlos. ¿Que hayan cambiado o no? Yo creo que no. Que el tema del manga
se mantiene,
es verdad que puedes dejarlo más o menos o durante un tiempo ver otras cosas que no sean manga o vestir un poquito más discreto y no ser tan llamativo, pero yo creo que el manga es algo que se mantiene a lo largo de los años.
Es como comentaba un poco en Joan, que es una de esas cosas que encara ells creuen que perdura, ¿no?
Just es un cas molt concret, o sigui, en sí, el final sí. És un gusto que si t'agrada te sol agradar, o sigui, a part ja suposo que hi ha com molta varietat i tal dins el propi món.
Araceli?
Sí, també volia afegir just en el punt del manga i de l'anime, que ara s'ha popularitzat molt i s'ha tornat molt mainstream, sí. Perquè abans era una cosa només super de nicho.
Era marginal.
Eres un fricazo.
Eres un friki.
Exacte, sí, friki. Abans sí. Era una cosa que estava molt mal vista a nivell de grups majoritaris, sobretot durant l'adolescència.
Sí.
I a dia d'avui ja no és així. Crec que hi ha com a molta més obertura en aquest sentit.
Sí, va, això va arribar, ha millorat
molt. Va arribar la pandèmia i se tothom s'ha de posar a mirar anime, no?
Molt bé. Anem a seguir, perquè hi ha molts temes interessants. Clar, la pregunta és, penseu que en coses, Joel, tornem en els que comencen, no? Que en coses que duren tan poc se pot trobar realment un referent, no? En joves que estan en procés de construir la seva personalitat, el fet que tot sigui tan passatger fa difícil trobar una identitat i anar cercant o anar cercant allà mem com ho feu.
A ver, yo creo que muchas veces con lo que nos quedamos, básicamente, o sea, los jóvenes no ven tanto como, lo ven más como una moda pasajera, no lo ven tanto, como hemos dicho antes, ya no está esto de la ideología, ya no es una personalidad tuya, ya no todos, o sea, no por llevar un estilo de ropa tú tienes que tener una personalidad determinada. Ahora todo el mundo cambia mucho, todo el mundo puede probar muchos estilos y no está tan asociado.
D'acord. Vosaltres, el fet de que avui en dia se pugui anar amb una estètica un dia a l'altre següent d'un altre i això no cridés atenció ni tampoc estigui mal vist, no? Com deien a Araceli, que abans el fet de potser dur l'estètica d'un altre per així que traies, no?, la teva pròpia tribu urbana. Això ho és com un canvi positiu? És a dir, que ens fa més lliures i menys rígids? O contribueix a afectar, diríem, a la tribu urbana perquè pareix que ja només amb una imatge ja formes part del grup i queda enrere tot el tema de valors, de gustos... Què en penseu, Pau?
Yo creo que, al fin y al cabo, también puede ser algo muy bueno porque, aunque sí que es cierto que ya lo vean más como una estética que como una identidad, siento que también está muy bien el hecho de poder tú ir probando estilos hasta poder llegar a identificarte de una manera o incluso poder identificarte con más de un estilo o de una forma de ser. Y siento que también está muy bien, está muy guay poder jugar con eso y también depende de cómo te sientas, poder identificarte a lo mejor con una tribu u con otra. Y siento que también está muy bien eso de poder probar y poder ver qué realmente es lo que te gusta.
Vale, Araceli, tú que ets millennial, que li contestes en Pau? Estàs d'acord, no?
Estic bastant d'acord amb en Pau, perquè realment el que passa quan és vera que s'ha diluït molt el concepte d'identitari de la tribu urbana, però a canvi han guanyat que s'han normalitzat diferents tipus d'estils. Jo sempre he tingut un estil molt alternatiu i durant molts anys, com a 10 anys, no he pogut dur els cabells liles ni roses perquè la meva feina no estava ben vist. I ara, per exemple, ja puc començar a dur les metxetes i tal, no puc dur tot el cap, però les coses han millorat i ara està molt, molt millor vist. Per exemple, també passa amb els tatuatges, no? Jo tinc tatuatges i no els puc ensenyar a totes bandes. Que aquestes coses millorin, al final dona qualitat de vida a l'individu. Però sí que ens hauríem de plantejar, no? Vale, si l'estètica no ens defineix, que està molt bé, igualment hauríem de cercar els nostres valors i veure què podem fer amb ells, no?
Interessant, interessant. Anem a seguir amb un punt més d'estètica, també, que és un poc el fet de que avui en dia rebem moltes influències globals i a vegades acabem reproduint estils semblants. Moltes vegades els pares avui en dia tenen la sensació de que tots els joves van iguals vestits, no? Que dius, és que dus mateix pentinat, dus les mateixes sabates, és que dus la mateixa bossa, és que van idèntics. Penseu que això és només una percepció dels adults o que realment els joves d'avui en dia tendeixen a ser molt semblants perquè fa estètic i gustos. Veig rialles per aquí. Valentina, què trobes?
És que diria que no, però després, quan miro el meu germà i els seus amics...
Diries
pues,
que sí.
Sí, ho veig a tots iguals.
Que ben Araceli riu, també.
Jo també ric, perquè és que això ja passava abans. Sí, sí. És a dir, tothom duia les mateixes xicotes, les mateixes sabates, les olotes, el mateix pentinat...
Això. Però s'ha exagerat? O no? A mi, Irene.
No, jo estic con Araceli, todo se mantiene al final.
Tot se manté, sí, sí. A mi, Joel.
Pero yo creo que tú antes estabas más con los amigos de tu barrio, de tu pueblo, y ellos, a lo mejor, entre ellos ponían una cosa de moda, y ellos hacían como... Ellos mismos se creaban su propio estilo, y dentro de un grupo vosotros lleváis lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que ahora con lo de las redes sociales, y que todo se pone de moda tan rápido, pues una cosa alguien la pone de moda, y se extiende mundialmente y todo el mundo al final lleva lo mismo y no es algo tan centrado a lo mejor en un sitio, sino más todo el mundo lo lleva. A lo mejor
sí, és vera que, per exemple, l'estiu passat, si no duies xancles amb calcetins, no, no estava bé. I és una cosa que ens horroritzava uns mesos abans, no? I molta gent hi va caure. És vera que també, clar, tenim aquesta influència globalitzadora.
Sí, diria això, que la globalització es nota molt més. En aquest sentit, hi ha una homogeneïtat que no és tant de grups, de zones urbanes o de nacionals, si vols, sinó que és molt més internacional. Tal vegada el manca una escala més occidental. S'incorporen modes dels Estats Units, fonamentalment, però d'altres països. Això sí que us veu. Ara bé, que tots els joves vagin igual és una cosa que ja passava abans, i de fet jo crec que si pensam ara en un cardat de senyora amb l'aca, tothom s'imagina una cosa molt semblant que duen moltes dones ja jubilades. I tampoc és una cosa de dir, només que els joves van tots igual. Passa en totes les edats, i ja està.
D'acord, molt bé. Anem a temes espais. Araceli els ha mencionat abans. Encara està, a part dels otakus que pareix que segueixen, no?, tenint part de les estacions, no?, o certs jocs de Palma, per exemple, més definits, encara se mouen a tribus urbanes per Palma? Sí o no? Ben?
Jo no és que n'hagi veient moltes, molt marcades, perquè és el que deia antes, que ara agafen un concepte de cada cosa i per molt que pertanyin a una tribu urbana, no sé, jo el que més podria diferenciar serien els otakus, diria jo. Perquè
ara
coses.
La gent està contenta perquè diu nosaltres ens hem mantingut.
Sí, l'últim bastió.
Ja
se n'es ve per la calle. Sí.
Ja de ser que, més que zones, o potser un local en específic, per exemple, aquí, si surt de festa per aquí, sap que t'ho trobarà sequis. Saps, rotllo?
Sí. Sí.
Això sí que passa.
No tant a llocs de trobada, dirien, dins sí. La ciutat. Clar, no sé si aquests espais físics s'han substituït per comunitat digital, xarxes, grups online, potser Irene ens ho pot dir millor.
Sí, yo creo que las redes sociales han ayudado mucho en este sentido de conectar con la gente que tú necesitas. Pero también es verdad que cuando yo era joven ya usaba internet y decía, ay, ¿dónde encuentro gente que le guste esto? Entonces yo creo que siempre internet ha ayudado a conectar con gente que en mi clase del colegio pues solo había una persona más que le gustara esto.
I aquesta sensació de pertinença és la mateixa quan et relaciones en línia que quan ho vius de forma presencial? És el mateix parlar de pel·lícules que t'agraden d'anime, que reunir-te, per exemple, a fer un cosplay i allà anar rateant en conjunt?
Yo creo que sí, que es lo mismo, porque al final estás conectando con alguien de alguna manera espiritual, es que es un poco, a lo mejor, cursi decirlo, pero al final estás compartiendo un tiempo, ya sea digital o ya sea presencial, con una persona que te gusta o que te hace sentir bien porque estáis compartiendo un hobby.
Tornem al final, també, és que és un cas així, just el cas dels otakus i tal, és un cas que sí que va per gustos, però la resta d'això que hem comentat va... És, a lo millor tens el concepte, tens l'estètica, però no cerques tampoc una comun... No arriben els punts de cercar una comunitat online, no? En plan, per exemple, ok, sí, el jove esteix que així, m'agrada aquest tipus de música, però m'identifico com si fos un grup, no?
D'acord, també hi havia mans aixecades.
Sí, jo una cosa que volia dir és que crec que, en tot cas, els joves ara, quan entren a xarxes socials, sí que cerquen un poc més explotar la possibilitat de ser anonimat. Vull dir, perquè avui en dia és molt més normal veure que una persona té de foto de perfil una imatge de My Little Pony, per exemple, saps? O una imatge d'un manga. Que abans, si tu te feies un perfil a xarxes, intentaves posar-te el teu nom, que se't reconegués, la teva imatge, i avui en dia projectes la teva identitat directament des del teu nom i imatge, per tant...
Ets hi ha més lliure.
Una comunitat en la qual no te sents tan personalment conegut, però molt més recolzat per aficions, molt més espiritualment, i després una vida un poc al marge, ja més en el carrer, on tothom sap qui ets, la teva cara i el teu nom.
D'acord.
També dic que internet ha canviat moltíssim,
sí.
Perquè quan jo era adolescent s'estirava molt que hi hagués fòrums on la gent de diferents tribus urbanes, de fet, se reunien. Per exemple, el que deia en Lluís, no? Que ara la gent no cerca pintura per música, però ja me'n record que hi havia fòrums especialitzats de metal, bueno, podies anar molt més, mirar molt més prim i subgèneres de metal i tot, i la gent se cercava i intentaven quedar la vida real. Cosa que crec que ara mateix ha canviat. I pintura, no sé si és la vostra experiència, però em dona la sensació de que moltes vegades ara xarxes com Instagram, per exemple, és més consumir contingut que cercar comunitat.
És més consumir que produir, no? També molt. També
si... altres fòrums com Reddit, per exemple, sí que, clar, què passa? Que la gent connecta en un nivell molt més global i ja ni es planteja la possibilitat de coincidir en un espai, perquè tal vegada, vull dir, socialitzen en anglès i són persones de diferents continents.
Sí.
Això crec que també dificulta molt. Abans se feien xarxes especialitzades de segons quins àmbits geogràfics perquè la gent es pogués trobar.
Com volies dir, Lluís?
Sí, que també tornant a lo de la música, a lo millor sí que passa en gèneres més de nicho. Per exemple, si a tu t'agrades trap, tal li agrada a tothom, és algo molt mainstream i no t'has de ficar en comunitats específiques. Però ara, a lo millor, jo que sé, més...
una cosa més concreta.
Tecno, que és algo... O metal, que encara n'hi ha, no? O jo que sé, inclús...
aquí hi ha cares.
Supos que...
Lluís, aquí hi ha cares, no?
No, no sé, plan, jo imagino que encara hi haurà gent que...
Amb en Jaume, que posaves cares.
Jo, el tecno l'he vist molt més generalitzat.
Sí, està més generalitzat, però, per exemple, aquí a Mallorca... no és, per exemple, com a Madrid, saps?
Bé, ja xerrarem, ja aprofundirem després més en coses concretes. Anem a un tema interessant, perquè abans hem comentat el fet de que moltes vegades els joves en el final s'acaben semblant també a altres etapes, però és vera que, per exemple, quan una cosa se posa de moda, moltes vegades són més ràpids els joves, no?, en assumir-la, no?, en aquella moda ràpida i que tothom la du. Però també és curiós que l'adolescència sovint s'ha associat a la necessitat de diferenciar-se, no? De diferenciar-se un poc també de trobar la manera pròpia d'identificar-se i sobretot d'allunyar-se de la majoria, no? Nosaltres som diferents, nosaltres tenim... els joves d'avui en dia, Joel, continuen cercant, tu creus, aquesta diferència, aquesta manera de ser únics? O això ha canviat?
Jo veo lo contrario, yo veo que todos quieren ser iguales, todos quieren vestir igual... Todos, si uno se hace un peinado, todos le copian. No sé, yo veo justamente lo contrario.
És curiós perquè aquí trobam moltes diferències generacionals. Irene, ¿qué penses? Ni de posa cares.
Es que yo creo que dentro de... Aunque no existan las tribus urbanas como se conocían antes, dentro de tal, un individuo busca ser igual a los demás, pero diferente a la normalidad. Es decir, a lo mejor todos los otakus vestirán más o menos igual, todos los pijos vestirán más o menos igual, y es su manera de rebelarse contra el ser normal. Y, o por lo menos en mi época era como, ¿qué es ser normal? Pues yo quiero ser otaku para no ser normal, yo quiero ser metalero para no ser... Pero es que el término normal no existe.
Però clar, és curiós perquè, com comentàveu abans, per exemple, ser friki no estava ben vist i a més era difícil, a més accedia a la compra d'objectes. En el meu temps, com a molt, tenies fotocòpies de Dragon Ball que sí. Passaves en el pati, ja era encara més rudimentari. Però avui, en canvi, és més accessible, s'ha normalitzat. Però hem arribat a un punt que fins i tot allò alternatiu acaba sent tendència.
Exacte. No?
És que en el final pareix que tot se converteix en un producte.
És que la pregunta que has fet, tipo, si encara els joves cerquen tipo, ser algo diferent, és que a lo millor tu veus uns pantalons i dius, va, molt diferent. Però és que després te dones compte que és molt explotat tant per les tendes físiques, tendes online, influencers... I és com que algo que és novetat, al final acaba sent algo que ho du tothom.
Tot s'ho pot tornar una altra moda, no?
Sí.
Fins i tot coses que abans eren, com contàvem, més alternatives. És complicat, és un tema interessant. Anem a revisar tot el que han dit. Vinga, anem a tornar a les preguntes inicials, no? Sempre s'ha dit que durant l'adolescència és molt important formar part d'un grup, tenir referents, tenir un lloc on se tinta... identificat. Revisant el que han dit, penseu que aquesta necessitat continua existint de la mateixa manera avui?
Jo crec que necessitar-ho o necessiten, però no s'està manifestant igual.
Algú més vol afegir alguna cosa? Pau?
Pues más o menos lo mismo que han dicho todos. O sea, yo creo que dentro de cada persona está esa necesidad de poder identificarte con algo o con un colectivo o poder encontrar tu forma de ser, que te gusta, que no te gusta. Pero sí que es cierto que no son cosas como tan marcadas o tan obvias como era antes, o también con las redes sociales, las modas y todo. Aunque haya mucha más variedad, también a lo mejor puede ser más difícil o incluso más confuso el hecho de poder identificarte o sentirte bien con algo por la gran cantidad de cosas que hay.
Clar, Jaume?
Sí, és el que diu en Pau. Abans hi havia molta més identitat de pertanèixer a un grup i ara pots pertanèixer a X grup, també pertanèixer a un altre, és un popurrí de tot, que popurrí. En el final pues, crees la teva identitat.
Vinga, i arribam a conclusions. cap a on haurien d'anar o cap a on anirem o què penseu que haurien de canviar? Haurien de tornar una mica enrere, recuperar una part de tot el que ens comentava en Araceli? Com ens adaptam a tot això? En Joel també vol dir, amem?
A ver, yo creo que estoy evolucionando como todo, pero yo creo que se ha dejado un poco atrás lo de la ideología y una manera de pensar, y yo creo que eso era algo muy bonito porque tú no solo compartías una estética ni unos gustos, sino también era una manera de vivir la vida y de pensar, y yo creo que eso también ayuda a que la gente se sienta recolzada en un grupo, no se sienta sola. Yo creo que eso estaría bien recuperarlo, aunque no sea tan marcado ni tan si voy así y puedo ofender al otro grupo, pero sí recuperar un poco la ideología y la manera de pensar.
Sí, jo crec que si ens hem de quedar amb una cosa de lo que hi havia abans és la cerca dels valors i dir, mem, aquests són els meus valors i, sincerament, quin millor tens a sa vida per a ser idealista que no ets adolescència?
Mm-hmm. Molt bé, idò, jo crec que arriba el moment de fer una pausa, esteu d'acord?
Sí.
Sí. Sí. No? Molt bé, idò, fem una pausa i tornem amb més continguts.
Tres ràdios, coneixement.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Voleu conèixer un poc més en els especialistes i talleristes de Nou Anima Manual? Han preparat un test ràpid per conèixer-los un poc millor a ells i a les seves seccions. I avui és el torn d'en Javier Ferriol, professor que ha treballat a diferents etapes educatives, que ha estat assessor tecnològic en centres educatius i que també és un pare que forma part del moviment d'associacions de pares i mares i que des de fa molts anys ens ajuda a fer capítols del manual. Hola, Javier, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé, aquí estem.
Molt bé. I de volen conèixer un poc més sobre tu. Estàs preparat?
Vinga, sí.
Vinga. I anem a començar pels inicis. Aquí tinc una pregunta que ve de part dels nins i joves de Nou Anima Manual, que és si de petit ja donaves classes en els teus pelutxos.
Ui, no. Al contrari, de petit no m'agradava gens l'escola. L'odiava, quasi. I no era d'aquests que feia de profe, de petit.
I com va ser que vares decidir ser professor?
Pues, m'agradava molt l'esport, m'agradava molt fer d'entrenador i a través d'un amic vaig descobrir que se podia ser professor d'educació física. Oh. I vaig dir, aquesta és la meva. I això és el que vaig fer, estudiar per ser profe d'educació física i després he anat evolucionant o canviant al llarg del temps.
Molt bé. Amem, pregunta, què creus que és el més motivador i el més complicat també de la teva professió?
Bé, el més motivador és veure en els nens com arriben, el dia a dia, els conflictes que se donen, el que aprenem. Jo crec que això és el que me motiva, no?, a seguir. I el més complicat, pues lo més complicat és quan juntam distintos conflictes, a lo millor entre ells, entre els professors, entre les famílies, i això és complicat d'avançar, no? Sobretot si hi ha una part que no vol avançar o que vol quedar així com està i no vol afrontar el problema, no? Això jo crec que és el conflicte més greu.
Molt bé, ens ho apuntam i anem a fer-te una pregunta ja a partir d'ara, preguntes relacionades amb No venim amb manual. Tu recordes quan vas començar a participar? Recordes les primeres vegades? Com va ser això?
Sí, bé, me'n recordo perquè vaig acompanyar la meva dona, que venia amb els meus fills a una tertúlia, i bé, jo vaig quedar enamorat, i sabeu que la meva cara ho deia tot, eh? I la Regina, quan me va veure, m'ho va dir, tu... Me va començar a xerrar.
Te vaig fitxar.
Jo crec que m'ho va veure en sa cara, que tenia ganes loques de participar. I mira, fins al dia d'avui.
Molt bé. I tu, sobre quins temes t'agrada més fer tertúlia o seccions en el programa?
Jo el que més m'agrada de tot és escoltar els adolescents, les famílies, fins i tot els especialistes, perquè me'n dono compte, que solo sé que no sé nada, no? I passa això, no? Me'n dono compte que sempre se pot incorporar nous coneixements i noves perspectives, i això jo crec que és bàsic, sí.
I podries resumir en una frase, això és difícil, la teva participació o les teves seccions a No venim amb manual?
Pues mira, allò m'agrada informar-me molt, i una frase seria un poquet la que deia abans, de solo sé que no sé nada, i el fet de participar m'enriqueix i m'adona molt per després jo poder seguir... anava a dir millorant la meva tasca educativa, i crec que és així, perquè m'ajuda molt en tots els àmbits, educativa i també com a pare i com a membre d'una família, no? També m'està enriquint molt, a dia d'avui, i ja en duim un parell d'anys.
Un parell mallorquí, eh?
Exacte.
I d'ara passam a una altra part del programa, que són els moments més divertits de la ràdio. Quins creus que han estat els dos moments més divertits? Perquè tu has fet de tot, Javier.
Sí.
Tenies el nom de Tom Jones mallorquí fa uns anys.
Exacte. Obviarem el bailoteo, no? Obviarem aquest baix. Jo crec que els que més m'agradaven, sobretot, era la secció de cançons per anar en cotxe. El trobava molt bo. I després hi ha dos moments que els tenc gravats. Un va ser quan en Joel, que li demanaven de tema d'obres i no sé què, i diu, jo quiero una màquina que haga los deberes. A ver si la IA se pone en marcha ya. I pareixia que bueno, que el varen escoltar, no? I després una altra improvisació que va venir, no me'n recordo, és una actriu que fa... I bé, se va fer una improvisació allà i, bueno, la història va acabar amb un olor a pedo magnífic que mos empujàvem tots dins l'estudi.
En Naina Moreno i en Elida, una mare.
Exacte. I, bueno, aquell dia va ser total.
Molt bé, molt bé. Hem rigut recordant-ho i tot. Va ser un moment mític de No venim amb manual. Però ara hem d'acabar amb consells, Javier. Un consell, per als nins i joves que vulguin dedicar-se a la teva professió, o sigui, a ser professor.
Pues mira, una de les coses que he après en el No venim amb manual és aquesta escolta activa que hi ha dins l'estudi, no? Dins el programa, no? I aquesta escolta activa pues requereix d'empatia. I jo seria això, no? A partir d'ara, si se volen fer bé les coses, no basta escoltar la gent, sinó que t'has de posar en el seu punt de vista per entendre millor el que t'està contant, no? I això en el món de l'educació jo crec que és molt important, i per un professor encara més. O sigui que aquest seria el meu consell, que no fa molt l'he trobat, eh? No te pensis que el sé de sempre, però aquest seria el meu consell.
Molt bé, un consell més vàlid per tots els àmbits.
Exacte, sí.
Molt bé, idò, moltes gràcies, Javier, i ja ho saps, t'esperam un altre dissabte a No Venim en Manual.
Gràcies a vosaltres.
I després de conèixer un poc més en Javier Ferriol, ara arriba el nostre recull d'iniciatives d'educació, propostes divulgatives i oci familiar. Començant parlant sobre una hackathon d'intel·ligència artificial per alumnes universitaris. Ens ho explica Toni Oliver, subdirector de Relacions en Secundària i Estudiants de l'Escola Politècnica Superior.
Vols posar a prova els seus coneixements d'intel·ligència artificial? Apunta't fins dia 30 de juny en equips de 3 al Hackathon d'Intel·ligència Artificial organitzat per la Unitat de Gràfics i Intel·ligència Artificial i l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears. Hi haurà 3 nivells, un per estudiants de primer i segon curs de grau, un per estudiants de tercer curs de grau i un altre per estudiants de quart curs i de màster. Hi haurà premis pels participants, camisetes i menjar gratuït per tots els participants. Apunteu-vos-hi a hackathonia.ib.es.
Continuem parlant d'activitats a la biblioplatja. Ens ho conta Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià.
Un any més, Biblioteques de Calvià instal·la la seva bibliorulot a la Caleta de Portals els mesos de juliol i agost, en horari de dematins de 9 a 2 i mitja. Però amb una novetat, i és que enguany, per primera vegada, els nostres amics d'Esment ens faran tallers en contacontes i mos ensenyaran jocs populars. Per saber la programació, consulta la pàgina web de bibliotequesdecalvià.com i les xarxes socials de Biblioteques de Calvià. Vos hi esperam.
I seguim amb propostes per gaudir dels jocs d'aquest estiu. Ens les explica na Núria Prunés.
Hola, Regina. Aquest juliol, a la llibreria Lila, hem preparat un munt d'activitats perquè tothom hi trobi el seu moment. Propostes per als més petits, tallers, espais de lectura i activitats pensades també per a joves i adults. La idea és que la llibreria sigui un punt de trobada durant tot l'estiu. I volem destacar especialment el concurs de Mordoku. I si encara no coneixeu què és un joc que barreja la lògica d'un sudoku amb el misteri d'un crim. A mesura que resols els reptes, vas descartant pistes fins a descobrir qui és el culpable. És divertit i enginyós i és ideal per posar a prova la ment, tant si participes tot sol com si ho fas en família. Així que convidem a tots els oients de No Venim en Manual a passar per la llibreria Lila aquest juliol, descobrir totes les activitats i animar-se a participar en el concurs. Segur que hi trobaran una bona història, o pot ser que en resolguin alguna. Vos esperam.
I acabam amb recomanacions. Moltes famílies volen gaudir de l'eclipsi aquest mes d'agost. En Pep Marcús, president del Club Newton, ens ha preparat una guia ràpida de consells. Escoltau.
De cara a l'eclipse 2026, que ja arriba aquest 12 d'agost, que tots han somiat i esperem amb moltes ganes, les recomanacions principals de les famílies, el primer de tot, protegir la vista, sempre amb ulleres homologades, se pot comprar moltes bandes, òptiques, farmàcies i fins i tot a supermercats. Sempre han de tenir ben visibles ISO 12312-2 i amb aquestes ulleres mos podrem protegir els ulls de manera segura. Després d'això, evitar desplaçaments innecessaris, si hem d'anar amb tota la família. Més val anar a qualque lloc que sigui un lloc d'observació oficial, que n'hi haurà per tota la illa de Mallorca i les Balears, i sobretot disfrutar d'aquest esdeveniment únic a la nostra vida. Si voleu saber si des de ca vostra, des d'allà on voleu veure l'eclipse o des del lloc on voleu anar a vosaltres, se pot veure, basta que visiteu la pàgina Horitzó Eclipse 2026. Poseu això en el cercador i vos sortirà l'opció de posar les coordenades o fins i tot clicar damunt un mapa, i aquesta aplicació, aquest programa, aquesta web, vos indicarà si és visible l'eclipsi des d'allà on heu triat o no, quan començarà, quan serà el màxim i quan s'acabarà. Així, evitant desplaçaments innecessaris.
Gràcies a tots. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes propostes. Nosaltres donem pas ara als companys d'informatius i ens preparem per la segona hora de programa amb molta participació infantil i juvenil.
Puja el meu coet.
Anem volant fins a la lluna.
Puja el meu coet.
Anem a qualsevol indret.
Puja el meu coet.
Anem volant fins a la lluna.
Puja el meu coet.
Tots junts viatjarem.
Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Convidar-los tots al meu coet. Fins a la lluna, puja el meu coet. Anem a qualsevol indret. Puja el meu coet. Anem volant fins a la lluna. Puja el meu coet. Tots junts viatjarem. Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Convidar-los tots al meu coet. Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Fer-me amics d'extraterrestres verds. Veurem tot l'univers. Mil planetes per conèixer. Convidar-los tots al meu coet.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. Situació límit a Formentera. El transport públic de l'illa corre un risc real d'interrompre's en les pròximes setmanes. L'empresa concessionària del servei, Autobusos Pallà, ha advertit que s'ha quedat sense liquiditat per afrontar despeses tan necessàries.